4 minuts per arribar a les 11 del matí, hora d'Europa, amb en Joaquim Millán. Joaquim, bon dia des d'Eurolocal.
Molt bon dia, com estàs?
Espera, això, costa't una miqueta.
Com estem?
Mira, jo diria que pitjor, que ara ho analitzarem amb els nostres contertulians, però jo diria que pitjor de com vam deixar l'últim programa.
Mira, jo no sé si pitjor o no, però la sensació sí.
Ah, exacte.
La percepció i la sensació que tenim és negativa.
És a dir, que no hem millorat.
No,
no hem millorat en res.
Que passa l'estiu i dius, tornem a estar amb les mateixes peces sobre la taula i a sobre amb la sensació que no anem a la direcció adequada. M'entens? Vull dir, amb la qual cosa, sí, la sensació no és bona, no és bona, diguem-ho així.
En Joaquim ens deia, ara hi ha el Soteu, que és el debat de l'Estat de la Unió, ens diu Soteu, eh?
Sí, Soteu, el 16 de setembre.
Però no sé què ens explicarà von der Leyen, però ja el tenim, sí? Mira, doncs ja comencem amb el Pau, perquè sabem que no té...
Pau Solanilla, perfecte.
No té molt de temps. Pau Solanilla, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira, bé, allò, volem començar ràpid amb tu, perquè sabem que també tens poc temps. I ara comentàvem amb el Joaquim, si a l'últim programa de l'Hora d'Europa abans de l'estiu ja teníem un punt de pessimisme, jo diria que aquest estiu ens ho han empitjorat una mica tot, no?
Bueno, més que de pessimisme, jo crec que hem de ser conscients que el món és cada vegada més complicat.
I tant, i tant.
És un món, fent el símil d'aquesta saga de pel·lícules, és un món Fast and Furious, ràpid i molt, molt, molt cabrejat. Llavors, la Unió Europea no està formatejada per aquest món. No?
Correcte.
Jo sóc dels que penso que Europa té uns fonaments suficientment sòlids com per afrontar els reptes que tenim per endavant. Però necessitem fer canvis polítics, però sobretot canvis culturals. És un món molt més transaccional i menys basat en valors i en principis. I la Unió Europea, sobretot, és un projecte basat en valors i en principis. Llavors, no hem de renunciar als valors i als principis, però hem de començar a ser més transaccionals, que no vol dir més agressius. Uh-huh. Vol dir desplegar una intel·ligència estratègica, negociar millor, deixar de ser una mica bambis i pensar que només amb declaracions arribarem a aconseguir certes coses. Per això dic, no és agressivitat, és intel·ligència estratègica.
I aquí
la Unió Europea té... Perdó.
No, digues, no, Pau, acaba.
No, i per acabar, deia que aquí la Unió Europea té que maridar, diguem, la competitivitat amb la sostenibilitat, l'equitat, la democràcia i la seguretat. Són cinc elements que s'han de tornar a maridar d'una altra forma com ho hem fet amb el segle XX o al principi del segle XXI.
Correcte. Hem de ser més pragmàtics. Això ja fa dies que ho venim dient també en aquest programa. Hem de ser una mica més pragmàtics davant d'aquest món de reptes.
Un realisme idealista. No hem de perdre els ideals, però un realisme idealista.
El que passa és que això, clar, només amb les darreres dues, tres setmanes... Ahir a Alemanya, que acusa ja directament a Rússia d'aquells drons a Dresden. A Leipzig. La setmana passada, o aquest cap de setmana, en referèndum a Islàndia, ens diuen que no. Uns dies abans, ja portem dies enfrontats entre Espanya i Itàlia i Dinamarca pel tema de Ceuta. És a dir que, a més, discutits dintre de casa. Clar, cada cop ens van a dir posem un circo i ens creixen els nans.
Bueno, és que, a veure, fent un símil, si nosaltres forméssim part d'un grup d'amics, de nois i noies o homes i dones, on hi ha discussions creuades, on hi ha mal ambient general, això ens contamina a nosaltres, ens afecta. Encara que no siguem els actors o l'origen, no? Doncs el món funciona una mica igual. El nostre aliat estratègic transatlàntic ha canviat, ho hem parlat alguna vegada, Estats Units, Rússia està en una situació molt més agressiva, que és una mostra d'habilitat, la Xina és un poder emergent, a Amèrica Llatina els populismes de dreta creixen, clar, l'entorn és més complicat i això contamina Europa ineludiblement. Per això dic que hem de tornar a revisitar alguns dels fonaments que tenim. Però jo en algun programa ja ho he dit abans, també tenim que tornar a refer les aliances des de la centralitat democràtica europea. La polarització entre les principals famílies polítiques alimenta això que estem parlant, no? Aquestes forces il·liberals al món i en el si de la Unió Europea.
Unes forces il·liberals que, a més, es poden fer amb el poder en els propers mesos de l'eix fundador de la Unió, que és França i Alemanya. O sigui que tampoc podem negligir que ens podem trobar que els dos principals països fundadors i diguem pal i paller d'aquesta Unió estiguin comandats per forces obertament antieuropeistes.
Efectivament, i per això necessitem canvis que no poden ser gradualistes. Ja no serveix. I aquells que són moderats, jo i segurament vosaltres, no som bojos, no? Uh-huh. Però necessitem un cert radicalisme democràtic. És a dir, els petits canvis ja no serveixen, perquè el món va tan ràpid que arribem sempre tard i donem avantatge a aquestes forces liberals. Per això dic que necessitem nous pactes, noves aliances des d'una centralitat transversal, prendre riscos, perquè la innovació genera riscos, però jo estic segur que tenim les bases per poder canviar les coses. Ara, ens hem d'atrevir i ho hem de fer sobre bases transversals més àmplies. O sigui, si la dreta fa una cosa i l'esquerra li dona una clatellada i l'esquerra fa una cosa i la dreta per sistema li fot una clatellada, doncs dividim els demòcrates. És de manual, és una mica com la llei de la gravetat. I les forces liberals fent-se forts des de la perifèria i els nous bàrbars que venen a prendre Roma, i Roma és Europa.
El problema, Pau, és com es fa això, és a dir, que una Europa acostumada des del 53 a treballar d'una manera, de cop i volta li dius no, així no hem de treballar, ara hem d'anar directament, hem de fer les coses de manera radical i clar.
Sí. Però això vol dir dues coses. Una, que vol dir que ineludiblement, per poder actuar d'aquesta manera, amb aquest món que dèiem Fast and Furious, tu necessites ja acció, i per això vol dir que tu has de donar més poder de decisió a la Unió Europea, perquè no pots estar discutint 27 governs, 27 estats, pendents de les seves eleccions també estatals, a veure qui guanya i tal, temes que requereixen una acció ja, i que tu portes un debat que no saps quan realment acabaràs tenint la decisió presa. Això per una banda. I per l'altra banda, també tenim la ciutadania. La ciutadania avui en dia vol resultats. Però vols resultats a l'àmbit local, vols resultats al govern de la Generalitat, vols resultats a Espanya, vols resultats a Europa, i el que volen és ja, no, farem el que deia una mica el Pau, farem un pla estratègic que després el convertirem en no sé què, invertirem 300 milions de gent, diu, escolta, no em diguis ara que invertiràs, què faràs? Quins projectes jo veuré dintre d'un any, dintre de 6 mesos, dintre... No em diguis, perquè després les xifres hi posa cap de temps, rasques, i dius, on estan aquells diners, en quins projectes? Per tant, hi ha una desconfiança també que s'ha generat, on s'aprofita per aquestes forces que deia el Pau, que poder, a cops de tuit, diuen, jo ho faig això demà passat, que també sabem que no serà veritat, però clar, la gent diu, aquests iguals en diuen demà passat, doncs estic cansat d'esperar, a veure si aquests ho fan demà passat, no? I per això hi ha aquest perill, no? No sé si Pau ho veus igual.
Sí, efectivament. És a dir, la Unió Europea o la idea d'Europa ha de tornar a fer tangibles els beneficis emocionals i els beneficis funcionals. És a dir, per què em serveix en el meu dia a dia el projecte europeu en temes com la vivenda, la mobilitat, la sostenibilitat, etc. I alhora, beneficis emocionals, és a dir, pertanyo a una comunitat que marida de forma raonable el progrés amb l'equitat, la democràcia amb la seguretat, això són beneficis emocionals. I això ja no es pot fer des de Brussel·les, ni des de Madrid, ni des de Roma. Això s'ha de fer des del territori, des de la comunitat. El procés de desglobalització que estem vivint, el territori i la comunitat torna a ser el referent de la gent, perquè hi ha una desconfiança en tot allò que són les grans institucions, les grans empreses. És a dir, ho hem de fer, hem de tornar als bàsics, que és el territori, que no vol dir tornar al nacionalisme, vol dir tornar al concepte de comunitat. No? I això és un canvi de paradigma. Sí que les decisions s'han de coordinar i es poden prendre a Brussel·les, però la gent ha de tenir la percepció que és el seu territori qui l'acompanya, qui l'abraça, qui el guia, qui el protegeix. No Brussel·les, ni Madrid, ni Roma, ni Helsinki. I això és tornar a fer, és una mica la política de les carícies, que jo he fet alguna vegada algun article, no? La política de tornar a sentir-se com a pròpia, no?
Poder els lideratges que tenim en aquests moments no tots estan capacitats per fer això, perquè evidentment també és un canvi de fer política, tu em deies, i també un canvi de lideratges. És com un equip de futbol que al final dius, bueno, canviem l'estil del... Els jugadors són els mateixos, però canviem l'estil de l'entrenador perquè igual canviar l'estil de joc i amb els mateixos jugadors tindrem uns resultats diferents. No ho sé, però també és veritat que sí, hi ha una manca de lideratge ja no de persones, sinó poder de les mateixes persones perquè lideren diferent. M'entens? Perquè és necessari.
Aquesta és la clau. Aquesta és la clau, Quim. I mira, nosaltres no serem els que farem una crítica a les èlits europees o polítiques, perquè hi ha gent fantàstica, però en general la percepció és que aquestes èlits no tenen el pols necessàriament de la realitat. Són unes èlits que tenen tots els bàsics coberts, que fan una bona feina, però que no tenen el pols de la realitat.
Necessitem gent... No són empàtiques amb el territori, ni amb la gent.
Ah, efectivament. La percepció, tornem a les percepcions, que la gent ha de veure que qui li està governant són persones més o menys com ells.
I no que marcians, se remanguen.
Que estan en una bombolla completament alienats de la realitat. L'exemple d'això és el conflicte que vivim amb els agricultors. Van haver de sortir els agricultors a tota Europa perquè entenguéssim que s'havia no de desregular, desburocratitzar, perquè s'havien fet unes capes de greix burocràtic excessiu. Si ara es pot desburocratitzar, que no desregular, que és diferent, doncs vol dir que ens havíem passat de llarg amb la burocratització, perquè molta d'aquesta gent no té el pols de la gent del camp, i qui diu dels agricultors, diu de la gent del món de la indústria, etcètera, etcètera. Necessitem gent que tingui la humilitat de reconèixer que no sap de tot i que han de baixar al territori, escoltar i aprendre. Les èlits necessiten escoltar i aprendre.
Interessant això que planteges, més enllà de clar, ens hem passat dècades de conflictes embolicats en la bandera i ara diguem que la primera reflexió era que hem de allunyar-nos del concepte dels nacionalismes, tot i tornar al territori, que aquest, diguem, aquesta dicotomia com a mínim és interessant plantejada, i la segona, aquest allunyament, aquesta burocratització, que al final respon a una certa necessitat de control, però que evidentment es passa uns quants pobles i al final perd el seu sentit.
Jo proposaria, és a dir, jo crec que hi ha una cosa, és a dir, els responsables, funcionaris europeus, els funcionaris tal, jo els exigiria una setmana a l'any baixar al territori, estar amb la gent.
De colònies.
Una setmana a l'any. Sí, és una immersió de la realitat. I un any que vagin a Finlàndia, un altre que vagin a Itàlia, i un altre que vagin a Grècia, o a Portugal, o a Espanya. Perquè ja ho veiem també a la política, i també en el món de l'empresa, els alts directius de l'empresa, perden sentit de la realitat.
Que bo.
Jo me'n recordo una cosa que aquí a Sitges és una cosa que segurament quan la dic molta gent dirà sí. Durant molts anys hem estat pensant que sobre les nostres platges acabava prenent una decisió una persona a Madrid amb un despatx que ni tan sols havia trepitjat el territori. No? Deies, com és possible? Almenys que vingui. Si bé trepitja, després s'equivocarà o no, però almenys ha vist les platges, ha vist el que està passant i poder prendre una decisió millor o pitjor.
Té una foto al despatx, home, té una foto al despatx que surt al mar.
És aquesta sensació,
va,
no?
Que fa una estona que el tenim ja escoltant també a l'altre costat. Oriol Lázaro, bon dia.
Bon dia a tothom.
Anava a dir, com aquí estàvem com enredats, no t'hem saludat. Sabem que en Pau ens ha de deixar. Pau, pots aguantar 5 minutets?
Sí.
Doncs, perfecte. Doncs, escolta'm, volíem entrar amb l'Oriol, que ja ens estava escoltant, l'Oriol que ha estat, per una banda, a prop d'aquests alts funcionaris de Brussel·les, i per una altra banda, doncs ara, per necessitats, trepitja territori.
Sí. Anava
a dir, quina valoració fas d'això que ens ha comentat el Pau?
Sí, no, home, és una valoració totalment encertada. El problema és que això ara ens n'estiguem adonant, perquè ho arrosseguem de fa molt temps, no és nou, diguem, que estem allunyats de la realitat i per això fem lleis que no s'ajusten a la realitat. Això, si has anat a trepitjar el territori, te n'has adonat des de fa temps. Parlo perquè, com tu deies, he tingut contacte amb la política europea perquè vaig estar amb un eurodiputat, amb el Francesc Gambús, i nosaltres sí que vam fer territori. De fet, la meva feina era fer territori a Catalunya, per intentar veure en què fallaven o en què encertaven les directives europees. I ja en aquella època, t'estic parlant del període de 2014-2019, molta gent ens va expressar en diferents camps, des de la pesca, la ramaderia, la gestió forestal, que hi havia moltes coses que no s'ajustaven a la realitat del seu dia a dia. Hi havia, per exemple, algun pastor que havia de llogar camps a València per poder justificar el nombre de caps de bestiar que tenia. Per què? Perquè una pastura no es considera pastura si hi ha un arbre... O sigui, el 25 metres a la rodona d'un arbre no és pastura. Però tu vas als boscos catalans i veuràs vaques, i veuràs ovelles, veuràs cabres pasturant sota els arbres. Per tant, això ja és un desajust. Un altre exemple, els pescadors. Abans d'entrar a port han d'omplir un formulari i enviar-lo per internet a una central de tot el que han pescat. Això, si ets un vaixell de pesca d'altura, que et portes 2 mesos a fora i tens una setmana per tornar cap a port, tens una setmana per fer l'inventari i entrar-ho. Si ets un vaixell petitó que surt cada dia i que part d'aquestes 8 hores o 9 hores o 10 hores que està al mar les ha de dedicar a picar exactament qui ha pescat, a més amb una pesca molt variada, perquè en el Mediterrani pesquem una mica de tot, és unes hores infinites i totalment desajustat. Per tant, no s'ajusta, no s'adequa. Això són exemples clars d'això que estàveu dient, de, ostres, algú va escriure sense haver conegut el que està passant en realitat, no? Ara, que el context actual ens forci, ens obligui o ens ajudi a dir, ostres, hem de fer aquest pas, benvingut. I tant, això sempre s'ha de fer, ser propers.
Anava a dir, sembla mentida que Google o Amazon siguin més capaços de saber el que necessitem que els nostres representants.
Bueno, vas agafant, tenen aquests motors de recerca, aquí tampoc no et passis, tampoc no. És això,
però
sí que el que potser hem d'aprendre com a classe política és el primer, com deia molt bé el Pau, fer-nos una pròpia cura d'humilitat, de dir, home, podem ser molt experts en una cosa, però sempre hi ha aspectes que no acabem de conèixer. Doncs investiga, pregunta, informa't. I això t'ajudarà a ser molt, molt més equànim, molt més bo i molt més encertat a l'hora de redactar, no?
Pau, quan trobem la solució ja ens hauran matat?
No. Jo sempre dic que hem de fer el discurs de l'optimisme i de reconstruir la idea de progrés a Europa, que no és una idea ideològica, és el progrés en termes generals, no? És a dir, no podem pensar que el futur serà pitjor que avui o abans d'ahir, perquè llavors estem morts, no? El que passa és que, com ha passat tantes vegades a la història, ens hem de reinventar, reconstruir. Les coherències del segle XX no serveixen moltes d'elles pel segle XXI. Però es tracta de pensar a poc i després actuar ràpid. I el que fem és normalment al revés, no? Pensem molt ràpid i actuem poc a poc. No?
Fem el revés.
Bueno, doncs, n'és clar, necessitem revisitar moltes de les veritats amb les que hem treballat o amb les que hem crescut les nostres generacions. I això, com dic sempre, el canvi més difícil és el canvi cultural. Mireu, algú se'n recorda ja de l'informe Leta o de l'informe Drac? No us en recordeu que parlàvem fa uns mesos, l'any passat, que teníem dos informes espectaculars del que havia de fer la Unió Europea? Si la diagnosi la tenim, les declaracions les tenim. El que ens falta és la implementació. I portem 3 o 4 mesos, o més o 6, que aquests aquests temes han desaparegut de l'agenda mediàtica, política, econòmica, social. Si ja ho hem fet, aquest exercici, si tenim la fulla de ruta, el que passa és que ens hem d'arremangar, deia l'Oriol, i la humilitat de reconèixer que ens necessitem tots a tots per fer aquest trànsit, aquesta transició, que no és fàcil, però és possible i és necessària. I amb això Europa tirarà endavant, perquè tenim els fonaments per fer-ho.
La pròpia arquitectura de la Unió, que ha estat molt útil i molt pràctica per moltes coses, ara precisament perjudica per poder buscar una sortida al que necessita.
Bueno, inclús jo diria perjudica, però també aquí hi ha amb aquesta cura d'humilitat, els propis estats han de reconèixer que no són tan importants com ells es creuen amb el context actual i global, si la Unió Europea ha de fer action a aquests informes, perquè vol dir, i tornem a una mica el que deia el Pau al principi, que cal actuar amb una manera de fer política diferent, propera, però també prendre decisions ja que tinguin un resultat que sigui tangible per a la ciutadania, que és el que tornarem a agafar confiança si som capaços de fer això. Però això vol dir que, ostres, no podem estar massa burocratitzats, que és el que ha passat a la Unió Europea darrerament, però inclús als estats mateixos. Per tant, jo crec que hem de agafar la fórmula i posar-la en marxa ja, perquè no anem massa bé de temps.
Correcte.
Mira, jo crec que toques una mica el punt feble que és els estats, aquí, perquè, com diu el Pau, la Unió Europea no para de posar eines i reflexions i té una bona estructura. Jo crec que no és problema de l'estructura de la Unió Europea, sinó que el problema és de la capacitat dels estats o bé de la voluntat de voler tirar endavant allò que es proposa, que s'escriu, que es veu evident des d'un punt de vista europeu i pensant en la ciutadania, però que quan gires l'òptica i passa a ser una òptica més estatal i d'interessos més concrets de cada estat, doncs potser no encaixa. I aleshores aquí és on hi ha les diferents velocitats, hi ha les coses que s'han pensat però no s'han aplicat, i és on tenim aquestes disfuncions. Això, moure això sempre ha costat molt i segueix costant. Potser el fet que actualment, aquest segle XXI, no, doncs l'actualitat se't menja i si no actues et passen per sobre, igual fa que tot això que està grinyolant, doncs a poc a poc realment agafi una mica més de velocitat de creuer. Però això que diem de ser propers, la Unió Europea, dels principis que té és el principi de subsidiarietat, que vol dir que aquell que pot actuar més a prop doncs sigui qui actua, no? Si això els estats són els primers que ho frenen, doncs vol dir que no arribem a tenir aquesta actuació propera a nivell europeu. Penso que és una de les coses que s'haurà de corregir.
Pau, una reflexió final abans d'acomiadar-te.
Bueno, com sempre, d'acord amb l'Oriol, i la reflexió final, jo saps que m'agrada acabar sempre en positiu. Podem fer-ho millor, tenim les eines, necessitem l'empenta de la ciutadania. És normal que estiguin cabrejats, però no alimentem els nous bàrbars de l'extrema dreta i liberals. Tenim que exigir-nos, autoexigir-nos, fer-ho millor i ho podem fer millor. I el futur no està escrit. Si ho fem millor, el futur serà millor. Per tant, la Unió Europea és un projecte de futur, no de passat, de futur. El que passa és que l'hem de reconstruir i ens necessitem tots a tots.
S'ha d'adaptar al segle XXI, que encara no, diguem, no ens hem adaptat gaire bé.
Totalment d'acord amb el Pau, totalment d'acord.
Vinga, doncs, Pau, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquestes reflexions, molt interessants, perquè una miqueta també ens hem posat tots ràpidament en situació, allò 2 de setembre, de cara al nou curs. Pau, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Una abraçada per a tots.
Gràcies.
Oriol, continuem amb tu una estoneta més, si et sembla. Escolta, clar, hem començat al principi amb el Pau reflexionant sobre que em sembla recordar que l'últim programa de l'Hora d'Europa abans de l'estiu ja va ser amb vosaltres, i clar, plantejàvem el món que se'ns venia i què passarà aquí allà. I clar, ens hem trobat que ara a l'estiu tenim que Espanya s'ha enfadat amb Itàlia i amb Dinamarca, que Alemanya ha acusat a Rússia de guerra híbrida, que Islàndia no vol venir amb nosaltres al col·le, I em deixo algunes coses, probablement. Clar, diguem que encara estem pitjor que fa dos mesos.
No, dèiem la sensació. No?
La sensació.
Sí. Tenim una sensació que també està ajustada per el que tu estàs dient, però que és com una sensació de dir que en vez de tindre aquest punt d'optimisme del Pau, de dir, bueno, pues, davant d'això, reactivament és com, ostres, estem començant a instal·lar amb el... Això va pitjor.
Sí.
Si ens instal·lem amb allò de dir això va malament, això va pitjor, què farem, no?
Bueno, però és molt important, el punt que sempre posa el Pau, de dir, girem la mirada i posem un positiu.
Sí.
Recuperant un clàssic, la Unió Europea avança a cop de crisi. Sempre s'ha dit això, sí, no? Doncs home, tenim moltes crisis alhora vol dir que avançarem molt.
Bona aquesta, m'agrada. Hosti, llàstima que el Pau no t'escolti perquè s'apuntava ràpid.
No. Home, i aquesta no és que hagi de ser l'actitud, és que és l'única manera de poder realment avançar. I ara tenim totes aquestes crisis, però jo crec que l'important és fer aquell exercici que estàvem dient, digue-li d'humilitat, digue-li de generositat fins i tot, que vol dir, escolta l'altre, escolta el per què. Per què es queixa Itàlia, per què es queixa Espanya, per què es queixa Islàndia, per què no vol entrar. Anem a mirar-ho bé. Perquè potser resulta que estem parlant justament d'exemples com els que estava jo posant una mica, no? Que era un dels punts forts de per què Islàndia acaben dient no volem ni continuar amb les negociacions.
Sí, clar, és continuar les negociacions, sí.
És el control de la pesca, que és justament l'exemple que jo us posava, no? O sigui, la directiva europea de pesca està perjudicant a la pesca al Mediterrani. Clar que a nivell atlàntic n'hi ha uns quants armadors grans o uns quants països que tenen bons armadors, que aquesta directiva se'ls ajusta com en ell el dit. Però hem de ser capaços de poder moldejar i poder trobar o excepcions o poder fer una dualitat de dir si estàs en aquest àmbit doncs has de fer-ho així, si estàs en aquest altre àmbit doncs a tu t'aplica una altra cosa. I aquí és, escolta'm, què t'incomoda a Islàndia? Bueno, entre altres coses, l'incomoda la pesca, que és la pesca i l'agricultura, sobretot, no? Doncs, ostres, anem a parlar d'això en concret, si vols, abans de continuar amb altres coses.
Perquè fixa't, Oriol, que ara ho teníem bastant bé, justament, perquè un dels temes era amb el que ha passat l'últim any, una mica la pretensió del senyor Trump, parlant de Groenlàndia, de la ruta nòrdica, bla, 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 que tot això va suposar també en Dinamarca i tal, és a dir, els islandesos podien dir, ostres, cuidado, quan veies les barbes la propera igual venen per nosaltres, no? Era un moment de dir, ostres, amb aquest tema geopolític estem més sols que la una allà.
Però aquí poder
una aliança amb la Unió Europea ens convenia geopolíticament, no? I un 47 ho ha pensat, però el 52 ha dit, ostres, entrar a la Unió Europea ens encurseta i poder perdrem una part de l'economia més forta, que és el que deies tu, la pesca. I dius, si amb el tema de la pesca no podem decidir nosaltres i decideixen a Brussel·les, pues no volem. I això ha sigut un tema important en aquest referèndum.
Home, i tant, i a part d'això, o sigui, pensa que, per exemple, Islàndia ja està dins de l'espai econòmic europeu, està dins de l'Esta. Té molts avantatges de la Unió Europea. I
està Schengen, per exemple, està Schengen. Tu pots
també
anar a Islàndia amb el carnet
d'identitat. Per tant, té lliure moviment de persones i mercaderies. Vull dir, escolta, a partir d'aquí, què més necessito? Doncs poca cosa més. El problema, i ens passa una mica que anem amb una actitud similar a les Estats Units, de voler colonitzar i ensenyar-li al món com han de viure i com han de ser. No? I ens pensem que, com que som la Unió Europea, anem a veure un senyor i li diem, va, tu has de ser de la Unió Europea. Ens dirà que sí, ja d'entrada, perquè som fantàstics. I quan ens diuen que no, quedem parats. I diu, ostres, no? Com pot ser això? Va, doncs, aprofitem per revisar-nos. No? Al final, no hem d'intentar ser alliçonadors, ni ser el gran allò, tenir aquell paternalisme de vine, que t'abraço i et salvo.
Podem de convèncer i seduir.
Exacte, hem de ser un més, parlar de tu a tu i dir-li, escolta, forma part del nostre equip, que t'escoltarem. I això és el que, sobretot en països petits, trobo falta. No? I Islàndia és molt petitó, però és que Islàndia, a més, i aquí també hi ha una part d'exercici empàtic i alhora històric, és a dir, mira't la història d'aquest país i empatitza amb què senten i com ho senten, no? Aquesta gent ve d'haver fet fora el seu propi govern, haver-los empresonat a tots i haver-se renovat de nou, haver passat una crisi del 2008 bastant forta, recuperar-se econòmicament i de cop i volta rellançar el país d'una manera que fins al moment no s'havia vist, no? I ara es governen, a més tenen un control sobre el govern bastant important, han lluitat molt contra la corrupció, ostres, quasi que em fan enveja, no? Doncs potser que anem a aprendre això. Ells, el millor que tenen és una mica d'allò de dir, ostres, si ho estem fent també ara nosaltres, per què hem d'anar a posar-nos a un altre espai on potser comencem a tenir problemes?
Bé, o estarem diluïts i no podrem prendre les decisions que fins ara pues, hem pres, que ens han anat bé perquè, mira, des del 2008 fins ara, ostres, vull dir, hi ha hagut un canvi bastant significatiu.
Sí, sí. Doncs clar, tot aquest exercici, a vegades, les aproximacions que es fan, doncs potser no s'ha fet prou bé. I de cop i volta diem, oh, com pot ser? Doncs mira, noi, haver escoltat.
Sí, bueno, tot sigui dit, ara el nou primer ministre britànic també diu que el del Brexit, que els hi ha anat malament econòmicament, i però bé, és igual, o sigui que aquests quan bueno, piqui de la porta va, no hi haurà porta, però bé.
Sí, bueno, també va allà, estava bastant molt ajustat i poder també va ser una campanya sí. Que tots ho hem estudiat, ho hem parlat i s'ha vist molt d'alguna manera amb un impacte bastant important del que ara coneixem com a fake news en aquell moment, no? Per tant, també ens va ensenyar això.
Permetem una reflexió, eh?
Endavant.
Ara potser des del Regne Unit diuen, ostres, ens ha anat malament. Però algú ha parat de reflexionar i dir, potser la Unió Europea ha anat bé, eh? Tenir que quedar-se amb el Regne Unit a fora. Que és una de les coses que es va valorar. I al final, quan algú no vol ser l'equip, això ho deia el Cruyff, no? Qui no vulgui ser-hi, que se'n vagi. No hem de forçar ningú, però el que sí que hem de fer és ser tan humans o tan propers o tan, diguem-ne, fantàstics, no? que la gent vulgui venir al nostre equip. I això, aquest és l'objectiu, penso, important que ha d'aconseguir la Unió Europea, que la gent vulgui formar-ne part només pel fet de dir, ostres, és que aquí ho fan molt bé.
Les batusses internes entre estats, i ara vinc amb la qüestió aquesta de Sánchez, Meloni, la primera ministra danesa, Frederiksen, no ajuden. No ajuden, perquè... Però, com que els governs es mouen per incentius, anava a dir, als governs no els hi va bé tenir sempre una Unió Europea de la que queixar-se, un sistema, mira, com que tinc un problema a Lampedusa, mira Ceuta, com estan... Saps?
El doble llenguatge, per segons què i tal, i després el doble llenguatge, però el que m'interessa em desmarco final, com que jo no sé de què va.
I al final la Unió Europea acaba sent gairebé un MacGuffin.
Sí, sí, mira, ara tirem una mica enrere, però amb això sempre estem a petar una mica en el mateix punt del problema, que és els estats.
Yeah.
Però recordem, o sigui, la migració, el tema migratori ja és un tema que s'arrossega de fa molt temps, i jo recordo Jean-Claude Juncker, quan va haver-hi la guerra de Síria i aquella crisi migratòria,
sí,
que venien milions de sirians a través de Grècia cap a Europa, i va voler ser un element important de poder assumir, absorbir i gestionar bé, que era el que es proposava aquesta migració. Quants estats van respondre? Un, la Merkel.
A la Merkel, Alemanya.
Sí.
I va rebre fins a la carnet d'identitat. O sigui, la van deixar de volta i mitja. Va ser l'única persona que era líder polític i a sobre tenia humanitat, per dir-ho d'alguna manera. No buscava només els resultats de les enquestes, sinó que buscava donar resposta a un problema humanitari. Pensem que és això, també. És que aquí també, a vegades, això no hi posem prou atenció. Però més enllà d'això, aleshores què passa? Es va voler posar allò de les quotes, es va voler dir que cada estat assumís un percentatge? Ningú va respondre.
Alemanya
va crear Frontex com a una eina europea per ajudar a controlar les fronteres. Tampoc, com que ningú no s'ho ha cregut, existeix, però a trompicons. I no té capacitats executives o, diguem, competències, no?
Clar, perquè si hagués estat així, el problema de Ceuta hauria estat un problema europeu. Però en el moment, com que no ha estat així, perquè els estats no volen, quan ha passat això, llavors, hòstia, com que ha anat malament, tothom s'ha desmarcat, començant per la Meloni, que això també mateix ho fa per una qüestió política, d'oportunitat política, etc. Pues es desmarca, veus això, no sé què, segons, pam, 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 i clar, penses, bueno, però escolta, les fronteres no són europees, vos haver un problema europeu, però com que no han volgut que el desplegament de Frontex fos, perquè això volia dir també cedir el control de les fronteres dels estats a la Unió Europea, fins que no passi, és com la pandèmia, fins que no hi ha una pandèmia, no diuen, perquè jo control d'això hauria de portar-ho a la Unió Europea.
L'Albert Balada sempre ens ho recorda ell, la competència d'immigració és exclusiva dels estats.
Correcte.
Sí, senyor. Això és tan estúpid com si partíssim la frontera mediterrània d'Espanya a trossets, no? Un trosset ho controla Catalunya, l'altre trosset València, l'altre trosset no sé què, i després jo no vull saber res de què fa el veí.
Quan, a més, quan a més m'ho he donat, clar, una persona que entri per on sigui a l'espai de la Unió Europea té llibertat de circulació. És a dir, quan si agafa un cotxe i tira, i pot arribar a Estocolm, i si no té casualitat que li posi una multa o la parin, ningú pararà en una frontera. No hi ha fronteres físiques que et diguin stop, a veure com quina cara fa vostè, el deixem passar o no.
Tenim una disfunció en un problema important.
Correcte.
Que és el que comentaves abans, és a dir, una cosa és una disfunció d'un vaixell de pesca que entra a port i ha de fer un formulari, una altra una disfunció d'una política troncal de la Unió.
Sí, però aquí, com diu molt bé l'Oriol, hi ha una part que pot ser, podem dir, la Unió Europea és lenta, bla, burocràtica, etc. Però bueno, els estats i els hi va bé perquè posen pals a les rodes per intentar seguir tenint una sèrie de competències en un món on cada vegada tindre aquestes competències són més insignificants perquè ets molt petit. M'entens? És molt petit. No, per més que les tinguis, vale, i què? No et salvarà ni una cosa ni una altra. Llavors jo crec que aquí estem en un punt que moltes vegades ho hem parlat en el programa amb el Joan i amb vosaltres, ja portem temps, estem en un món que va molt ràpid, una Europa que està molt lenta, això ja hem dit moltes vegades, bla, 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 bla. Però, escolta, o posem action, o en aquests moments també comencem a tindre tot el que estava dient el Pau, i dir, totes aquestes noves tendències polítiques que d'alguna manera no estan per la labor de fer Europa, sinó estan per altres motius, i que comencen a tindre també, doncs, bueno, donat el desgast i la manca de credibilitat davant d'aquestes accions que al final no arriben de la ciutadania, doncs, bueno, se'ls dona, i això està passant a tots els nivells, també al nivell europeu, se'ls està donant la possibilitat o una oportunitat, i ja veurem això si al final és la solució. Jo crec que no, perquè la solució la tenim ja, com deia el Pau, ja tenim el llibre a seguir, que està pactat, està parlat, tothom, està a dretes, esquerres estan d'acord, més o menys, etc, amb els dos informes que tenim en aquests moments, que són els que marquen una mica el que s'hauria de fer. Però, clar, tindre un informe, si tu no l'apliques, no serveix de massa.
Però, a veure, és que, totalment d'acord, però penso que en aquest món tan globalitzat, i com dèiem, no, Google ens pot donar solucions, i la IA ens pot dir, ens pot aconsellar què fer cada moment, imagina't, no? Però, justament, en aquest món, el que ens cal potser és recuperar aquells lideratges del segle XIX que eren com molt propers, eren lideratges que s'acostaven a la població per explicar-los exactament cap on, o sigui, què proposaven, com resoldre els problemes, quines polítiques estaven proposant, i alhora escoltar, que és el que dèiem abans. Ara mateix hi ha una prioritat o un problema a nivell europeu destacadíssim, que és l'habitatge. Molt bé. Ara s'estan proposant eines per fer accions per promoure l'habitatge social, però escolta'm, jo que sóc alcalde de Campdevànol, necessitaré unes accions i unes inversions molt diferents que pugui ser l'alcalde de Reus, o, no sé, qualsevol altra població, no? És que fins i tot en poblacions veïnes pots tenir casuístiques diferents. En el meu poble no cal edificar de més. Per exemple, en un poble que som 3.200, potser en recuperar els 120 habitatges buits que hem identificat, doncs ja millorem la situació.
Clar.
Vale. A cada... O sigui, hem d'intentar ser, evidentment, mirada europea, que vol dir en gran, una mirada global dins del món, però alhora la següent mirada ha de ser molt propera i molt quirúrgica. I si soluciono un raconet d'Europa, doncs ja estaré aportant una mica de solució. I si sumo molts raconets, doncs ja tindré tot un espai arreglat. I així anar sumant. Hem de fer petites accions que ens ajudin a fer grans passos.
Que és allò que més o menys deia el Pau, de tornar una miqueta al territori sense embolicar-se en la bandera.
Primer punt, i sobretot ser clar. Jo crec que la gent avui en dia, i també el Pau deia, vull dir ser action vol dir donar acció que la gent la vegi tangible. No podem dir, vale, farem amb el tema d'habitatge, farem una sèrie de coses que dintre de 10 anys, i dir, bueno, vale, i d'aquí a 10 anys què faig jo amb els meus fills, què faig jo, i, vale, mentre fem un pla que això ens ho soluciona a 10 anys vista, mentre com ho solucionem, perquè el problema el tinc ara. No, no puc esperar 10 anys a veure... I a més a més, clar, podem la desconfiança dir, bueno, vés a saber si dins de 10 anys aquest mana o no mana i si aquest programa, aquest pla s'ha canviat 20 vegades i el que era fa 10 anys serà 15 i el que eren 1.000 habitatges en seran 200. Clar, llavors hi ha aquesta situació també que deixem que les coses vagin i llavors s'ha de córrer a actuar. Jo crec que el tema de l'habitatge i el tema que està passant, això fa 20 anys ja ho sabíem. Sabíem el tema de la tendència demogràfica, sabíem tota la tendència també turística, sabíem que tot el que seria la llibertat de circulació a l'Europa pues, agilitzaria que la gent, evidentment, pues, aniria a buscar a poder territoris pues, amb millor clima com el nostre, etcètera, etcètera, amb una capacitat econòmica diferent a la nostra. Tot això no és que ens ho trobem ara i dir, ai, mira, ens està passant això. Tot això fa 20 anys o 25, ja ho sabíem. Què s'ha fet fa 25 anys? Perquè si s'hagués actuat, avui ja no tindríem aquest problema. I ara hem d'actuar i dir-li a la gent, espera't, farem una cosa perquè dintre de 10 anys t'ho trobaràs. I la gent diu, mira, escolta tu, això ja ho sabies fa 25 anys, ara em trobo un marrón i ara m'estàs dient que tinc que esperar 10 anys més. O sigui, tenim un problema de credibilitat, un problema de proximitat, d'empatia, perquè si això s'hagués fet, la gent hagués dit, bueno, jo també tinc fills, jo també tinc els meus veïns, etcètera, doncs haig de solucionar ja. És a dir, en aquests moments la política ha de ser propera, però també ha de donar resultats. I això és un problema que no estem acostumats per la qüestió burocràtica, per la qüestió dels lideratges que hi ha avui en dia que no estan acostumats a això i que fas grans declaracions als mitjans i fas promeses i et penses que amb això ja has complert. No, 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 no.
Oriol,
deixa'm repartir una mica amb els mateixos. Tot això, és, els estats estan quedant, des del meu punt de vista, estan sent l'estòper, però és que queden superats per la situació. Perquè hi ha coses que han de superar-los, han de ser més globals, ha de ser la Unió Europea qui gestioni fronteres, ha de ser la Unió Europea qui gestioni aquest nou impuls d'una política de defensa, però alhora ha de ser una política molt més propera que no pas l'estructura d'un estat qui estigui aplicant les solucions a aquests dies, a dia a dia que estem parlant ara, no? Per tant, o els estats comencen a entendre que a poc s'han d'anar sent més laxes o patirem en aquesta transició que tard o d'hora sí o sí acabarà passant.
Serà difícil, però de tota manera, una darrera, Oriol. A partir de la reflexió que feies abans, dels lideratges de, diguem, d'altres èpoques, hem perdut el carisma?
L'hem perdut en pro dels resultats i del curtterminisme.
Val.
Fem el gran eslògan, fem la gran crida, però no hi ha el que se'n deia l'estadista, no? Aquells grans personatges que t'agrada més o menys, però que tenen una visió a futur i el que fan és projectar com volen que avanci, que es desenvolupi el seu país, el seu entorn, cap al futur. Això és el que falta.
Doncs ho notem a faltar, Oriol. Escolta'm, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies, Oriol.
Sí, no, de res, a vosaltres.
Per aquesta estoneta...
Per cert, vas estar fa poc, ara que llegia l'altre dia, vas estar fa poc a Estocolm, no? Què vas anar a fer a Estocolm?
Sí, mira, a Estocolm hi va haver una trobada de cultura popular catalana, no? La Difolk.
Els famosos de Difolk.
Sí, senyor.
De Sitges també hi hem anat a vegades.
Doncs,
per això ho dic.
Perquè els geganters de Campdevànol també hi van participar i vam anar-hi. I realment va ser una gran mostra de la cultura catalana que a més es va poder barrejar i intercanviar moltes experiències amb altres cultures perquè allà hi havia un festival de cultura, per tant va ser com molt interessant. I a més Estocolm tenia molts turistes en aquell moment i també van diguem, interessar-se molt pel que estava passant allà amb la cultura, que és això que estem veient, castells, geganters, balls de bastons, tenies allà grallers, tot tipus d'esbars, tot tipus de cultura catalana, va ser com una gran festa major que va durar 3 dies, i allà vaig adonar-me'n d'una cosa molt important.
A veure.
Que segurament la cultura pot aconseguir moltes més coses o totes aquelles coses que la política no és capaç d'aconseguir. Perquè l'intercanvi, anava a dir el bon rotllo, no? Però aquelles les ganes de voler aprendre de l'altre, d'escoltar l'altre, d'interessar-te per com és l'altre, això la cultura popular ho té. T'està ensenyant les meves tradicions, d'on venim, com som, i aleshores a tu això t'atrau i t'agrada i l'escoltes i tens ganes de conèixer l'altre. No? I això és el que hem estat parlant fins ara, que políticament això ha desaparegut. perquè utilitzem el curtterminisme, el resultat a curt termini. Home, si dic que aquest és un, no està gestionant bé, a mi m'afavoreix, doncs ho dic.
Ja
home,
està.
Però, oh. Ens està, però ens està perjudicant a la resta, m'és igual. Doncs això amb la cultura, diguem que es difumina o desapareix. Per tant, em va semblar molt interessant.
Són molt diferents dels suecs?
Són molt diferents, en bastants aspectes són molt diferents, amb costums i tal, però clar, van marcats també pels horaris del sol,
clar.
El clima...
Uh-huh. Si això fa molt, el clima molt... marca tant, quan vas sí. a un país, depèn del clima que tinguis, ràpidament entens moltes coses que veus, que al primer sí, moment sí. et xoquen, uh-huh. després veus el clima, t'adaptes i dius, ho entenc.
D'acord.
Clar. Totalment d'acord. Sí,
doncs, mira, molt contents de que hagueu també pogut passejar-vos per aquesta Europa que sempre reivindiquem des d'aquest programa. Doncs repetim, sí. Oriol, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Abraçada, Oriol.
Moltes
fins
gràcies.
Aviat.
Adéu, merci.
I Joaquim, doncs bueno, ja hem començat el curs.
Temporada, hem començat la temporada forta.
A veure com l'acabem.
Bueno, esperem acabar-la bé.
Perquè si cada dos mesos ja canvia tot, ja no, bueno, ja no et dic
res. Esperem acabar-la bé i com a mínim espero que el proper programa, o si no, els propers programes, tinguem una perspectiva o una idea de que les coses sembla que comencen a anar bé o no van tan malament com pensava. Bueno, si és això, mira, ja signo ara mateix.
Ens quedem, per tant, amb l'optimisme que sempre ens vol acabar.
Moderat. El optimisme.
Pau, moderat optimisme que ens vol acabar en pau sobre l'anilla. Joaquim, des d'Eurolocal, perdona. Moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, com sempre, i ens veiem dintre un mes.